atorgui la vida eterna a nosaltres i als nostres germans absents.
Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dimarts 29 de juny del 2021. Avui és dia de Sant Pere i Sant Pau i el pensament del dia ens el porta Núria Benedito, doctora en psicologia.
Quan ens adonem que ens estem posant a la defensiva, és un moment difícil fiar-nos fins i tot de nosaltres mateixos i del que pensem. I l'única manera de deixar de culpar-nos i de donar-li la culpa als altres de tot el que ha passat és el moment de perdonar-nos a nosaltres i perdonar la resta. Aprendre de les experiències, enfortir els nostres límits i els nostres judicis. No és de dèbils reconèixer que t'han fet mal i en canvi sí que negar-ho doncs, pot servir doncs, per quedar-te estancat i convertir-se en una trava per en aquest aprenentatge i aquesta superació per aprendre d'aquesta experiència. Confia en tu mateix, baixa les defenses i reconeix les teves ferides. Estàs segur, és el moment de sanar i d'aprendre d'aquesta experiència.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
2 minuts que passen de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 640. Avui és Sant Pere, i l'admirat Antoni Bassas escriu al diari Ara. Encara ressonen entre les parets de la plaça del Rei de Barcelona les músiques i les paraules d'homenatge que aquest dilluns van ser endreçades al Pere més universal de Catalunya. I sí, es refereix a l'altre Sant Pere, el de casa nostra, el català universal, el que donà la vida pels altres i el que els pobles indígenes del Mato Grosso tant van estimar i estimen. Ahir, gairebé un any després de la seva mort, un sentit homenatge capitanejat per les veus del propi Bassas i un altre periodista de referència, Mònica Terribas, sonaven a la plaça del Rei de Barcelona entre cors musicals i amb el mateix esperit de la fundació que recentment ha nascut per preservar el seu llegat. Recordem, doncs, els pobres. Recordem també els morts del Mediterrani. Recordem que hi ha injustícia i que per tot plegat val la pena lluitar per la pau. Recordem el nostre Pere, i potser siguem una mica més a prop del cel. Acaba Bassas el seu article al diari Ara escrivint: va transformar la seva vida en un exemple que ens posa en evidència, però ens indica el camí. I potser, potser faríem bé de seguir els seus passos descalços sobre la terra vermella.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts i mig que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Berta Sacanell i Rafa Sanahuja, a qui li seguim enviant, com no podia ser d'altra manera, una abraçada molt gran a la redacció. Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia. Si truqueu al 93-409-2770 o veniu al carrer Comtes de Balloc, número 67 de Barcelona. El control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com esteu tots? Bé?
Ui, que espitat, avui et veig, ja.
Ahir una experiència molt, molt, molt positiva.
Ah, veus?
Em vaig anar a posar la segona dosis de l'AstraZeneca.
Home.
En el vacunòmetre de la Fira de Barcelona.
Ja
ho, impressionant.
Ja ho tens tot.
Impressionant.
Clar.
Els sanitaris molt amables. Felicitats.
Bé, ja ho tens tot, tot xec, eh? Toni Huguet?
Avui dimarts tirem endavant.
Va, tirem endavant. Quan passen 4 minuts de les 8 del matí, a la codirecció d'aquest programa, com sempre, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Tal, tot bé?
Bé.
Més fresqueta, eh? Avui al carrer.
Avui més fresqueta, sí, s'ha notat. Però tot i, vaig tenir més fred ahir, no? Tu al matí?
Fred. Parles
fred.
De fred, eh?
Sí.
Ok.
No, però això és un pal. De... Qui ens toca matinar, això ja ho tenim. Jo ja no me'n recordava, però és veritat que surts de casa...
Hi ha èpoques de l'any que surts de casa amb jaqueta.
Sí, i al migdia tornes...
I tornes que vendries la jaqueta.
Ah, exacte.
Que no saps què fer-ne. Sí. Va, comencem a fer preguntes un dia com avui, com per exemple, el clar protagonista del dia és, de fet, són...
Són tots els membres que constitueixen doncs, aquesta institució, per dir-ho d'alguna manera, el Tribunal de Comptes, que avui passa posa nom a les xifres que hauran de pagar una quarantena d'exalts càrrecs de la Generalitat per promocionar l'independentisme a l'exterior segons l'ens administratiu.
De seguida us ho expliquem tot plegat. Mentrestant, si treus el cap per la finestra...
Doncs a Barcelona, com dèiem, les temperatures ja són altes, 21 graus, a Lleida 17 graus, Girona 19 graus, a Tarragona 20 graus i a Andorra 12 graus.
No m'ho haguessis dit, pensava que estaríem al Nadal. Fixa't.
No, però demà, Joan, mira, penso agafar la temperatura que fa quan sortim de casa.
Sisplau, sí.
A veure quina fem tenim. Això, No, i més, clar, jo també ho noto també, si vas ràpid amb bici o baixes amb moto, has d'estar molt més, vas més abrigat.
Sí, és veritat, sí, és veritat. De què parlarem avui d'aquest programa, va?
Doncs mira, parlarem de l'oci nocturn. Joan, ho farem perquè ens preguntem fins a quin punt la seva obertura ha pogut descontrolar els casos entre els joves. FECASARM, la patronal de l'oci nocturn, ja ha demanat a Salut proves per als joves abans d'entrar als locals. En parlarem de tot plegat amb Ramon Mas. Ell és secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província. A partir de les 9, Àngel Miret ens visita de nou amb un nou món sense fronteres, amb la seva mirada sempre crítica i social de tota l'actualitat. Avui tindrem un nou oceà rítmic amb el nou single del músic tarragoní Albert Jordà, Obre els ulls, que és un cant a l'esperança, obrir finestres i a donar la mà en aquest temps tan convulsos que ens ha tocat viure. Estirarem la llengua amb la lingüista Montserrat Pibernat, amb la periodista Olga Vallejo, escoltarem doncs, consells per als més guapos del món, on parlem dels més petits de casa, als qui dediquem una paraula. Escoltarem un nou remeix de Frara amb Fra Valentí Serra i, per últim, descobrirem com sonava un dia com avui a Freqüència Modulada.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu de WhatsApp al programa i a Ràdio Estel al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Un dia en el que us preguntem què us sembla el que està fent, per exemple, el Tribunal de Comptes, avui, que és el protagonista. Entre tots els que ens contesteu aquesta pregunta al WhatsApp de Ràdio Estel i d'aquest programa amb una nota de veu al 663 99 30 62, una cistella de Cap Bravo, una magnífica cistella de Cap Bravo amb productes, gentilesa de Bele, Selectia, Sània, en fi, que val molt la pena tot plegat, eh? Què rius, Mercè Raga?
Fa gràcia, fa raga.
Ara acabo de fer... No sé si et feia gràcia o certa rabieta el professor aquell que deia allò de... Comparte eso de lo que estás riendo. ¿Sabes?
Comparte eso. No, perquè em fa gràcia, perquè Joan sí, Trias, quan pensa, fa així. Apreta els ulls, saps? Apreta els ulls, sí, apreta els ulls perquè està intentant recordar. Saps així? Sí. No, la cistella Cap Bravo...
Ja és xula.
És estupenda, Joan. Ara us ho dic de debò, eh? Vull dir, jo ja m'agradaria tenir-la perquè és una cistella que realment la pots portar per anar a comprar. Ja, la cistella en si, és aquestes cistelles de mimbre de tota la vida.
La platja, no?
Per anar a la platja.
La crema...
per anar de bolso de cada dia i després els productes de Cap Bravo que ens ofereixen, que està la cistella farcida. I què em preguntaves dels profes? És que ha tornat, la neurona m'ha tornat a connectar.
Tu no havies estat mai a classe, t'havia arribat d'alguna brometa amb un company i el professor havia...
No, jo em portava molt bé classe, Joan.
Sí, sí, sí.
Jo soc de les de 9 amb 9.
Parlarem també avui d'aquesta gent que sí que fa rabieta. Escolteu, que total, voleu aquesta cistella Cap Bravo? Us estem preguntant què en penseu de com està actuant el Tribunal de Comptes precisament un dia com avui, que anirà aquesta quarantena de persones entre avui i demà.
Entre elles, Andreu Mascolell, que ho repassarem a Freqüència Modulada, però avui... és el seu aniversari.
Avui fa anys, precisament.
I ha d'anar a Madrid, al Tribunal de Cuentas.
Moltes felicitats i malaurat regal al d'Andreu Mascolell. Total, això, què en penseu del Tribunal de Comptes? Nota de veu al 663-99-30-62 i aquesta cistella gentilesa de Caprabo que pot ser tota vostra. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Doncs justament, majúscules, Tribunal de Comptes, que xifra, atenció, amb 5,4 milions la malversació per promocionar el procés a l'exterior. Aquest matí el Tribunal notificarà cadascun dels implicats la fiança que han de pagar i, si no ho fan, se'ls embargaran els béns. Així ho ha avançat el diari El País. Que els líders independentistes indultats han tornat al Palau de la Generalitat i també al Parlament. I, per cert, avui Pedro Sánchez reuneix amb Pere Aragonès. Ho farà a la Moncloa per començar a obrir el diàleg. I atenció, perquè parlàvem de números i de xifres, doncs 9,9 és la xifra més alta treta en aquesta selectivitat d'aquest any. 5 noies i 2 nois han tret aquesta xifra, 9,9. 31.531 estudiants, gairebé el 97%, han aprovat l'ESPAU amb una nota mitjana de 6,8. I hem de dir que gairebé tots aquestes notes tan altes, 9,9, gairebé tots aquests nois i noies volen estudiar medicina. O biomedicina. I que França, Joan, s'acomiada de l'Eurocopa, als vuitens de final, després d'un cicle triomfal, subcampionat d'Europa i campionat del món. Suïssa serà el rival d'Espanya als quarts de final, que es jugarà aquest divendres a Sant Petersburg.
Déu-n'hi-do. Deixeu-m'ho dir, perquè si no moro també, a vegades. Ahir, com sabeu, a aquesta casa va venir Jordi... No, Jordi no. Josep Rull, gràcies, Mercè, a explicar la seva experiència a presó, etc, etc. Mentrestant, un tal Jordi Basté estava entrevistant a Jordi Turull. Perquè ens en fem tots càrrec una mica del que significa això del Tribunal de Comptes. El Tribunal de Comptes li demana també calés a Jordi Turull per fer accions, segons el Tribunal de Comptes, durant el govern Mas. Doncs bé, Jordi Turull no va ser conseller durant el govern Mas. Jordi Turull va ser conseller durant el govern Puigdemont durant 3 mesos. I ha de retre comptes. En fi, ja explicaran avui de què, aquest tribunal. Ja explicarem avui de què. Per cert, avui va dia de Sant Pere. Per cert, felicitats als reusencs. Moltes felicitats als reusencs, que és la seva gran festa major, i un dia com avui no podia sonar una altra cosa que a Mishima, i precisament aquesta cançó.
Sun.
Primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé un minut que ha passat un quart de nou del matí. Primer de tot ens interessem per l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC, ens n'informa tot plegat Armand Maravalla. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora, retencions habituals a la corona de Barcelona a l'AP7. Són 4 quilòmetres de retencions en sentit sud fins al Nus del Papiol. També a Barberà hi ha 3-4 quilòmetres força carregats tant a l'AP7 com a l'AP30, en aquest cas en sentit nord. Per entrar a Barcelona, ara mateix, a la C58, hi ha 3 quilòmetres de retencions fins al Nus de la Trinitat, i pel que fa a la pota sud hi ha retencions a la D23, són 2 quilòmetres a Sant Feliu, a la A2 són 3 quilòmetres a l'altura de Cornellà, també 1,5 quilòmetres és carregat a Sant Boi, a la C32, igual que a Badalona, és 1 quilòmetre més carregat per anar cap a Barcelona, a la C31. I pel que fa a les rondes, hi ha retencions habituals, sobretot en sentit Llobregat. També hi ha 1 quilòmetre força carregat a l'altura de la Zona Franca en sentit Besòs, però en sentit Llobregat i els trams de retencions habituals, amb alguna aturada a l'altura del Nus de la Trinitat i també a l'altura del Besòs a la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Hora també de saber l'estat de la xarxa de transport públics de Catalunya. Ens informa tot plegat des de Transmet, Judit Cabrera. Què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Comencem aquest matí de dimarts parlant de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Judit. 17 minuts que passen de les 8 del matí. Encetem plana informativa en aquest programa perquè el Tribunal de Comptes, del que venim parlant ja des de l'inici, comunicarà avui a una quarantena d'exalts càrrecs del govern les fiances que el reclama per les despeses en política exterior i del Diplocat del 2011 al 2017, Mercè.
Sí, Joan, estan citats a 9:45 del matí a Madrid els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, diversos exconsellers de Presidència, Economia i Exteriors, com Francesc Homs, Neus Munté, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva o Jordi Turull. No es tracta de cap compareixença, sinó d'una reunió amb totes les parts, tots els advocats dels 42 acusats, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Societat Civil Catalana i Abogados Catalanes per a la Constitució, que formen part de l'acusació particular, i els que van presentar doncs la denúncia a finals del 2018, a més dels representants legals de la Generalitat i també de Diplocat. Es preveu que la reunió s'allargui fins a la tarda i que s'hagi de reprendre doncs demà al matí per acabar tots els tràmits.
I segons avança avui el diari El País, Artur Mas se li demanarà 2,8 milions d'euros, la mateixa quantitat que Andreu Mas-Colell. El segueixen Raül Romeva, que li demanaran 2,1 milions d'euros, i Oriol Junqueras i Carles Puigdemont amb 1 milió d'euros.
Sí, i si no avancen, Joan, aquests diners com a fiança, se'ls hi embargarà el patrimoni. El Tribunal de Comptes pretén reclamar milions d'euros als exalts càrrecs, i com dèiem, per totes les despeses fetes fora d'Espanya. Aquesta reclamació es basa en la presumpció que són despeses il·legítimes perquè creu que van tenir com a única finalitat promoure l'independentisme a l'estranger.
Així com a petita opinió, també estaria bé que s'emberguessin a fills, pares, cosins, nets de tots els que treballen allà, que allò és una colla d'endogàmia que no l'acaben tenint. Mentrestant, hi ha pugna el govern espanyol pel Tribunal de Comptes i els càrrecs de la Generalitat.
Sí, Joan, Pedro Sánchez no vol que l'advocacia de l'Estat retiri les acusacions aquests dels càrrecs que hem mencionat de la Generalitat, i per la seva banda, Irene Montero és partidària d'eliminar aquesta causa.
Hemos dado un paso definitivo y que toca poner en valor, que es el momento de la política. A veces en Podemos y en Unidas Podemos hemos estado muy solas, no solamente en España, también en Cataluña, ¿no?, en contra del criterio de los independentistas en muchos momentos, de defender los indultos como un paso imprescindible para poder acabar con la etapa de la judicialización, que no ha traído ningún beneficio, solamente ha creado más enconamiento del conflicto, y de pasar al tiempo de la política. Creo que hay que poner en valor ese paso, y ahora quedan muchos más pasos que dar, por supuesto por parte de España y de las instituciones españolas, también de Cataluña y también de los independentistas.
Com dic una cosa, en dic una altra. Irene Montero, quan diu aquestes paraules a Televisió Espanyola, és valentíssima. És valentíssima.
Un altre ministre, Joan, que també ha parlat en aquests darrers dies sobre el Tribunal de Comptes, ha estat el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, del PSOE, que va dir divendres que aquesta causa, disculpeu, era una pedra en el camí del diàleg. Recordem que avui es reuneixen a la Moncloa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president català, Pere Aragonès.
Tot bé, Mercè?
Tot bé, tot bé. No, sí. No m'has preparat l'aigua, que sempre tinc preparada.
És veritat, és veritat.
Joan Trias té aquest detall, això. Aquestes ara ho hem de comentar, perquè si no es quedaran.
El compartim, el detall, també.
Em passaves d'ells al balcot d'aigua.
No, que compartim el detall. El poso jo, a vegades el posa ella.
Però sempre arribem i tenim el got d'aigua preparat i avui em faltava res. M'ha entrat una cosa a la gola. Doncs vinga, va, continuem, perquè justament estàvem parlant d'aquesta reunió de Pedro Sánchez i el president català Pere Aragonès i, sobretot, doncs, el protagonista del dia, com dèiem, el Tribunal de Comptes. I, de fet, Joan, recordem que 30 Premis Nobel d'Economia han donat suport al Mascolell encausat pel Tribunal de Comptes. Defensen la seva integritat. En una carta publicada fa unes setmanes al País, juntament amb 20 personalitats més del món econòmic, el qualifiquen de persona dedicada al bé públic i asseguren que Espanya va ser molt afortunada que un economista de la alta capacitat i la talla del professor Mascolell estigués disposat a dedicar-se al servei públic, cosa per la qual, doncs, recorden que va deixar la Universitat de Harvard als Estats Units per tornar a casa seva, a Catalunya.
De fet, els líders independentistes indultats tornen al Palau de la Generalitat i al Parlament.
Així és, 6 dies després de ser indultats els 9 expresos independentistes, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa i Jordi Cuixart i Jordi Sánchez han estat rebuts aquest dilluns al Palau de la Generalitat en un acte institucional encapçalat pel president del govern, Pere Aragonès, i el vicepresident Jordi Puigneró. El president Aragonès ha posat fi a l'acte institucional de rebuda defensant el paper del govern de la Generalitat durant l'1 d'octubre i donant ànims també als expresos polítics.
Perseverar i perseverar, fins que la repressió cessi del tot i fins que respecti la voluntat popular de la ciutadania de Catalunya. Per això seguim entossudits a fer inevitable l'amnistia i l'autodeterminació. Perquè us mereixeu que se us reconegui que no vau cometre cap delicte. Perquè heu de recuperar tots els vostres drets polítics.
Abans de l'acte institucional, els expresos s'han reunit a porta tancada amb el president Aragonès i membres de l'actual govern. Els parlamentaris s'han fet a la Galeria Gòtica del Palau amb l'assistència de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.
I Junts es disculpa amb Eduard Pujol i el restitueix per l'absència de denúncies contra ell.
Sí, de fet, Jordi Sánchez ha expressat el desig que Pujol torni a militar i ha obert la porta que pugui ocupar un càrrec orgànic, fins i tot dins del mateix partit de Junts. Després que hagi passat el temps prudencial, va dir ahir Jordi Sánchez, de 8 mesos, la formació independentista ha constatat que no hi ha hagut cap denúncia per la via judicial i inicia la restitució de la figura i el nom de Pujol. Fa 8 mesos després de rebre dues denúncies, recordem-ho, per presumpte assetjament sexual al partit, va suspendre la militància a Pujol i va forçar-lo a renunciar a l'escola al Parlament.
I la situació sobre la pandèmia a Catalunya encara és preocupant, sobretot perquè el coronavirus s'està estenent entre la població més jove, la que encara no està vacunada.
Sí, per això Salut, Joan, s'està plantejant, doncs, ampliar el més aviat possible la vacunació a aquestes franges d'edat per evitar que hi hagi més brots com els que s'han generat en viatges de fi de curs. De fet, ho explicava aquest dilluns a la premsa la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, segons ha assegurat, per evitar que puguin haver-hi més brots similars. La intenció de Salut és anar més ràpid en les franges d'edat que ara s'estan vacunant, entre 30 i 49 anys, i obrir així també, el més ràpidament possible, doncs, aquestes noves franges quan els pugui. Preguntada, per cert, sobre si la generalització de la vacunació a les franges joves es faria també en grups de 5 anys, Cabezas ha dit que podria ser una sola franja entre 16 anys i 29 anys. La doctora també s'ha referit, Joan, a un dels temes del dia, que és aquest increment de casos de Covid entre els més joves amb l'obertura dels locals d'oci nocturn. Cabezas deia això.
Doncs cal pensar que l'obertura de l'oci nocturn va ser fa una setmana, aproximadament. Llavors, per tant, no ha pogut tenir la repercussió o aquests brots no estan relacionats amb aquesta obertura de l'oci nocturn. També ens agradaria, i insistim molt, en que no s'estigmatitzi el col·lectiu de joves. Ni la gran majoria de joves estan fent un seguiment molt bo de totes les mesures de prevenció i han fet un seguiment molt adequat durant tots aquests mesos de pandèmia.
I el govern espanyol exigirà als turistes del Regne Unit PCR negativa o vacunació completa.
Sí, Pedro Sánchez ha anunciat que la mesura entrarà en vigor d'aquí 72 hores a causa de l'evolució negativa de la incidència acumulada al Regne Unit. L'anunci arriba després que dijous passat el govern britànic va incloure les Balears en la llista verda de destinacions segures, cosa que vol dir que els turistes que hi viatgen no han de fer quarantena en tornar del Regne Unit.
Jubilar-se abans d'hora podria reduir la pensió fins a un 21%, Toni Huguet.
El govern espanyol i els agents socials acorden mesures de reforma de les pensions que es tornaran a revaloritzar d'acord amb l'IPC. La reforma entraria en vigor a partir del 2022. Està previst que l'acord rebi definitivament llum verda en el Consell de Ministres de la setmana vinent.
El Tribunal Suprem ha canviat les regles del joc per milers i milers d'interins.
Així és, si porten més de 3 anys, Joan, cobrint una vacant, passaran a considerar-se indefinits, no fixos. D'aquesta manera, si perden la plaça, podran reclamar una indemnització. La Generalitat té uns 60.000 interins, més d'un terç de tot el personal, sense incloure personal d'ajuntaments, diputacions i administració de l'Estat. I a Espanya es calcula que ara n'hi ha més de 700.000. Hi ha molts sectors, com el de l'educació, la sanitat, a les comunitats autònomes, on les xifres de personal interí es disparen i entre els assistents socials hi ha més interins que funcionaris en plaça. La sala quarta del Tribunal Suprem dona resposta així a una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea molt crítica amb l'alta taxa de temporalitat a les administracions. En la seva sentència, el Suprem reconeix de facto un abús per part del sector públic perquè considera injustificadament alta una durada de l'interaninatge superior als 3 anys.
Una desena de joves apallissen un home en una agressió novament homòfoba a Barcelona.
Sí, la víctima de 52 anys era al Parkway la nit de divendres a dissabte quan un grup de joves va insultar-lo i colpejar-lo i va robar-li la cartera. La investigació se suma a la que hi ha oberta per una altra agressió homòfoba durant la revetlla de Sant Joan al districte de Gràcia de Barcelona, en què una parella de nois van acabar en contusions i van haver de ser traslladats a l'hospital. Recordem que aquest any s'han produït ja fins ara 95 agressions homòfobes.
Ferit greu un home per una cornada en un correbou a l'Ampolla.
L'home de 30 anys va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron en helicòpter.
La directora d'escena, Sílvia Ferrando, serà la nova directora de l'Institut del Teatre.
Substituirà així a Núria Plana, que va assumir el càrrec provisionalment arran de la dimissió de Magda Puyol el febrer passat, després de la crisi per les denúncies d'assetjament sexual.
I la Sagrada Família obrirà cada dia a partir de l'1 de juliol.
Sí, bona notícia. Des d'aquest dilluns, de fet, ja es poden adquirir entrades per les noves visites d'accés a la Basílica, al lloc web de la Sagrada Família, sagradafamilia.org. El 29 de maig passat, recordem-ho, la Basílica va reobrir les portes als visitants després de 7 mesos de tancament. Inicialment, doncs, només estava obert els dissabtes i diumenges de 9 a 3 del migdia. Si la previsió continua amb bons resultats com fins ara, les pròximes setmanes, la Junta Constructora de la Sagrada Família es plantejarà l'ampliació progressiva d'horaris de visites a la tarda.
El prestigiós violinista barroc Shunsuke Sato oferirà dijous, primer dia de juliol, un concert a l'Auditori.
Així és, acompanyat d'altres músics i de les veus de Mercedes Gancedo, Laura Teresa Morger i Oriol Guimarà i també Pau Armengol, el també director artístic. La institució dedicada a Bach més important dels Països Baixos interpretarà dues cantates que inclouen moviments dels brillants concerts instrumentals que Bach va escriure quan era mestre de capella.
Francesc rep al Vaticà a Blinken, el secretari d'Estat dels Estats Units.
Tal com informa l'oficina de premsa de la Santa Seu, han comunicat les converses entre el Sant Pare i el secretari d'Estat dels Estats Units. Es van desenvolupar en un ambient cordial. La trobada va ser una oportunitat perquè el papa Francesc recordés el viatge que va realitzar aquest país el 2015 i expressés el seu afecte i atenció al poble dels Estats Units d'Amèrica.
D'altra banda, el papa Francesc assegura que cal una col·laboració més estreta entre ortodoxos i catòlics en el diàleg amb altres tradicions religioses.
El papa va rebre ahir també el matí en audiència una representació del Patriarcat Ecumènic de Constantinople encapçalada pel metropolità Emmanuel de Calcedònia en la vigília de la solemnitat dels Sants Pere i Pau. El pontífex va assegurar que la Covid és un flagell, però també una lliçó d'humilitat que per viure sants en un món malalt.
I finalment, en plana esportiva, França cau eliminada a la tanda de penals i Suïssa serà la rival d'Espanya als quarts.
Així és, Mbappé ha fallat el llançament definitiu decisiu de la tanda de per 4-5 en un partit que els francesos tenien dominat 10 minuts abans del final. Suïssa serà el rival d'Espanya als quarts de final, divendres a Sant Petersburg. Ahir la Roja, recordem, ho va guanyar contra Croàcia, però va necessitar una pròrroga i plantar-se a quarts de final amb aquest resultat de 3-5. Sarabia, Azpilicueta, Ferran Morata i Oyarzabal van estar els golejadors de la nit.
2:15 del matí, hora de mirar cap al cel. Jordi Miralles, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb nuvolositat variable que afecta sobretot punts de les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona. Aquests núvols s'han d'anar trencant a poc a poc i cada vegada hi haurà més clarianes. Tot i això, a partir de migdia creixeran núvols al Pirineu i al Prepirineu i aquesta tarda no descartem algun ruixat de caràcter dispers que afectaria sobretot la zona de la Garrotxa, també del Ripollès i alguns punts del Berguedà i de la comarca d'Osona. Fenòmens puntuals i aïllats. Temperatures màximes avui en general entre els 25 i els 30 graus, tot i que el Pla de Lleida es mouran entre els 30 i els 31, o gairebé 32, i també poden sobrepassar els 30 graus a les comarques de l'interior de Tarragona. Demà esperem una jornada molt semblant a la d'avui. Temperatures més o menys també com les d'avui, alguns núvols de mitja tarda a les comarques del Pirineu amb possibilitat d'algun ruixat i sol a la resta. A partir de dijous, les temperatures pugen de forma més clara.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Heu arribat a pensar mai la gran quantitat d'accions a casa que requereixen de l'aigua? Avui les repassarem, segur que us sorprendrà.
L'aigua i la vida.
Us proposo fer un joc. Tanqueu l'aixeta de pas de l'aigua a casa durant unes hores, dues, tres hores, i intenteu fer una vida normal. Segur, segur, segur que quedareu astorats de la gran quantitat de vegades que, sense ser-ne conscients, obrim una aixeta o necessitem d'aquesta aigua per una acció habitual i quotidiana. Per tant, entendrem que el gest senzill d'obrir l'aixeta i que ens sembla un gest banal i obvi es converteix en extraordinari. Repassem en què l'utilitzem. Al voltant del 65% de l'aigua a casa es consumeix al bany, la meitat a la dutxa i al lavabo, i l'altra meitat al dipòsit del vàter. Un 20% es fa servir per cuinar i netejar la vaixella, un 10% se'n va a la rentadora i el 5% restant per la neteja de la llar. Us ho havíeu imaginat així? Encara podríem afinar una mica més. Entre cuinar i beure, només consumim un 2% de l'aigua que ens arriba. Conclusió fàcil, l'altre 98% se'n va aigüera avall. Potser, sent conscients d'aquesta realitat, cada vegada que obrim l'aixeta, ens hi mirarem una miqueta més.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Sí,
5 minuts i mig que passen de 8:45 del matí a primera hora d'avui. Volíem parlar de nou de l'oci nocturn. Fins a quin punt la seva obertura ha pogut descontrolar els contagis i els casos de Covid-19 entre els joves? De fet, FECASARM, la patronal de l'oci nocturn, ja ha demanat a Salut proves per als joves abans d'entrar als locals, entre altres mesures. En parlem de tot plegat amb Ramon Mas. Ell és secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província. Senyor Mas, molt bon dia i gràcies per atendre'ns de nou en aquesta ràdio.
Hola, bon dia.
Com han anat les primeres obertures de l'oci nocturn? Quina valoració en fa?
Bueno, jo la valoració que faig com a secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província i propietari d'una de les sales que ha obert a Barcelona és que les mesures no són fàcils d'implementar, però no són impossibles. S'ha d'estar molt a sobre, és cert. Els clients s'han d'acostumar, els treballadors, nosaltres també, però si es fan les coses bé i s'està a sobre de l'operativa... és possible. És a dir, la majoria de sales hem creat zones de privats, després zones mixtes per veure, i la pista de ball sense possibilitat de treure's la mascareta. Has d'estar molt a sobre, sobretot a partir de les 2 del matí, de 2 a 3 i mitja, però si s'està a sobre, la gent és conscient de que les tenen cada dur. Ara, has de fer un treball, una feina de pedagogia important i de recordar a la gent que l'ha de dur. Això és evident.
Ara que en recordava la dificultat i una dificultat evident que tots hem pogut veure a l'hora de complir aquestes mesures a dins els locals, qualsevol persona no els podria dir és veritat que és difícil, però això ja ho sabíem, no?
Bueno, però és que jo li vull recordar que a tot arreu on tu vas l'únic que fan és recomanar-te. Tu estàs en el transport públic i et recomanen que mantinguis la distància de seguretat, et recomanen, i nosaltres, dintre de les sales, insistim d'una manera més forta, diguem-ne, a que la gent ho compleixi. El tipus de públic és diferent, és gent jove que porta molt temps sense sortir, sense socialitzar, sense ballar. Jo crec que s'ha d'entendre totes les parts. I a partir d'aquí, bueno, considero que, evidentment, les mesures podien ser unes altres, ara són les que són i les tenim que complir. És difícil, però, evidentment, també tenim que fer una crida a que la gent jove es mentalitzi de que ara mateix és l'única solució que tenim. Per tant, si nosaltres fem pedagogia, anem dient-li a la gent el que té que fer i la gent es consciencia, doncs cada dia serà més fàcil. Pensa que després de 15 mesos ha estat una diferència gran a l'operativa d'una discoteca abans de la pandèmia que ara. Però, bueno, ja ho sabíem que no era fàcil. Jo porto 30 anys portant discoteques a Barcelona, treballant com a professional a la nit de Barcelona, i sabia que no seria fàcil.
De seguida parlem d'aquestes mesures que proposen des de les patronals del sector abans, però... Jo recordo que des de les patronals del sector a l'oci nocturn es deia, i es deia molt bé, de fet, és veritat que perquè el jovent no s'ajunti a fer botellots pel carrer, és beneficiós que s'obrin els locals d'oci nocturn. Però, és clar, un cop ha passat i s'ha obert els locals d'oci nocturn, també hem vist imatges de grups molt amplis de gent i de joves als carrers, per exemple, de Barcelona. No sé fins a quin punt aquesta obertura de l'oci nocturn ha afavorit que això passi o no.
Bueno, nosaltres, a veure, és evident que si no hi ha oci nocturn obert, no hi ha una altra alternativa que la de fer botellots. Ara, a l'oci nocturn cal recordar que està obert el 50% de l'aforament, que és menys de l'aforament, és menys perquè has de ficar moble, has de ficar taules i cadires, et quedes a un 30%, a més, fins a les 3 i mitja del matí. Vull dir, ojo, no és que l'oci nocturn estigui obert al 100% i no tots els locals estan oberts. Jo crec que la província de Barcelona entre el 45 i el 50% de locals han obert, la resta no. Aleshores, bueno, per acabar amb els botellots hi ha un sol mètode. És quan puguem obrir el 100% amb el nostre horari, a mesura que passin els mesos, podrem anar reduint aquest costum. Això és evident, però no serà tal com jo vaig dir que el botellot, quan es va aixecar l'estat d'alarma, aniria més. També vaig dir que si nosaltres obrim, anirà menys, però serà una qüestió gradual i anirà en funció de quants locals obrim i en quines condicions obrim. Això està clar.
Jo li estava fent ara al senyor Mas una mica d'advocat del diable, però ahir, de fet, Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública, deia això.
Doncs cal pensar que l'obertura de l'oci nocturn va ser fa una setmana, aproximadament. I llavors, per tant, no ha pogut tenir la repercussió o aquests brots no estan relacionats amb aquesta obertura de l'oci nocturn. També ens agradaria, i insistim molt, en que no s'estigmatitzi el col·lectiu de joves. Ni la gran majoria de joves estan fent un seguiment molt bo de totes les mesures de prevenció i han fet un seguiment molt adequat durant tots aquests mesos de pandèmia.
Què li sembla al senyor Mas declaracions com aquestes de la doctora Cabezas? Sí,
em sembla el més lògic. Jo et poso un exemple. Si després de 7 setmanes de botellots al carrer descontrolats obrim nosaltres 3 dies i som els responsables en 3 dies del que fa 7 setmanes que passa, oi que no és molt lògic? No és molt lògic. És que era de calaix. Aquestes declaracions jo les vull agrair, però són declaracions molt lògiques i molt normals. Vull recordar que l'oci nocturn va començar a obrir el dia 21, que el dia 21 va obrir menys del 30% dels locals, que a Sant Joan van obrir també un 30% dels locals i el gruix dels locals han obert el 25%. Home, per favor, tenim que ser una mica curosos. Resulta que portem 6 setmanes, 7 setmanes de botellots amb 11.000 persones cada fi de setmana desallotjades dels carrers i no ha passat res. Obrim nosaltres un dia i ja hi ha rebrots. Home, no siguem... Tenim que ser serios. Tenim que ser serios. Les dades s'analitzen cada 15 dies.
Tot i això, ahir, la senyora Cabezas sí que és veritat que també deia que les dades, com que s'analitzen de 15 dies en 15 dies, el Procicat acabarà de decidir què passa amb el sector de l'oci nocturn. Com entomaria el sector de l'oci nocturn un nou tancament i què significaria pel sector?
Mira, evidentment, no acceptarem un nou tancament, de cap manera. Perquè nosaltres no som els culpables absolutament. Nosaltres som una alternativa. Aleshores, què suposaria? Suposaria una destrossa molt important. Pensa que hem tret a personal de l'ERTE, hem invertit molts diners en mobiliari, hem comprat material, hem comprat alcohol, estem fent promoció, estem treballant amb les relacions públiques i amb els nostres equips de xarxes socials i de màrqueting. Bueno, hem posat la maquinària en marxa. Què significaria? Pues significa el mateix que obrir una cadena de muntatge i preparar-la i tancar-la a la setmana. És que nosaltres, vull recordar una cosa, som empreses, generem treball, paguem impostos, paguem seguretat social. És que exigim que se'ns tracti com el que som, empreses. Ni més ni menys. I si a la Generalitat ens volgués tancar perquè fos indispensable per la salut pública, cosa que ja dic jo ara que no és veritat, és a dir, si ens tanquen a nosaltres, no baixaran els contagis i, evidentment, se seguiran fent macrofestes sense cap tipus de control. A mi se'm pot dir, se'm pot acusar que jo puc tenir un control del 50 o del 60% o del 70% a la meva sala, perquè el 100% és incontrolable. Ara, contra el 0% del carrer no hi ha color. A més, vull recordar que les pròpies autoritats han estat incapaces de controlar els botellots al carrer. No em poden demanar ni que jo sigui més àgil i més curós, no, més efectiu, aquesta és la paraula, que ells. Aleshores, a més, des del primer moment es va dir, nosaltres hem d'implementar totes les mesures, però té que ser una qüestió de responsabilitat individual de que la gent entengui el que s'ha de fer. I això és la nostra feina, també, però també és feina de la pròpia gent. A més, et diria, què passaria? Doncs pues que immediatament, si ens tanquen, li demanarem al Departament d'Empresa una ajuda de mínim de 25 a 30 milions mensuals per poder suplir els costos d'aquest tancament. És el que té que fer una administració. Si tanca un sector, ha de pagar.
De fet, parlant d'administracions, com sap, FECASARM ha demanat a Salut que posi a disposició proves i codis QR per als clients abans d'entrar als locals. Bueno, per què seria una bona opció aquesta?
Jo vull dir que no solament a FECASARM. A la reunió que vam tenir amb Salut, FECASARM, FECALON, l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, ASAC i el Gremi de Discoteques de Barcelona, tots vam demanar fins a 5 vegades aquesta opció i se'ns va dir que no. bueno, ahir la senyora Cabezas va tornar a dir que no. Aleshores, jo crec que es va demostrar el concert d'Apolo, el concert de Love of Lesbian, a la prova del carrer del pecat de Sitges, el que ha passat a les discoteques. Jo recordo que jo soc president de la Federació Espanyola de Locals d'Oci Nocturn, d'Espanya de Noche, que és la patronal nacional, la que firma el conveni col·lectiu, i a Galícia es va fer també una prova amb més de 1.000 persones amb test d'antigen, amb 0 contagis. Bueno, ja portem 5 proves a tot Espanya. I pel que sigui, no es vol utilitzar aquesta eina, bueno, aleshores és la responsabilitat de l'administració pública no fer-ho, no és la nostra. Nosaltres no podem implementar aquesta norma sense l'autorització de l'administració pública. Aleshores, bueno, nosaltres seguirem implementant totes les mesures que estem implementant i demanem que no se'ns tiri enrere. Després de 15 mesos, vull recordar una cosa, perquè el passat a vegades s'oblida molt ràpid. Vam estar tancats 15 mesos i el ritme de contagi va pujar o no va pujar? Va pujar. Hi ha discoteques obertes a les Illes Balears? No. Hi ha oci nocturn a les Illes Balears? No. Hi ha hagut rebrots a les Illes Balears? Sí. Estem d'acord o no estem d'acord?
Sí, sí, és inqüestionable el que ha passat a les Illes Balears. És greu.
Sense oci nocturn obert, eh? Sense oci nocturn obert fa 15 mesos. Aleshores, home, que se'n digui que jo soc responsable d'una cosa, quan abans del ritme de vacunació aquest l'any passat ja se'ns va tancar i va demostrar el tancament que no va servir de res perquè els contagis continuaven igual, home, el que s'ha de fer són dues coses. Vacunar tota la població, vacunar la població jove, seguir el ritme de vacunació, que s'ha de dir que està anant molt bé i reconec que s'està fent una bona feina, implementar la vacunació a la gent més jove i després, evidentment, seguir insistint en el tema de la possibilitat dels tests d'antígens, perquè crec, considerem nosaltres, que seria una manera important d'afrontar-nos en aquest problema. I després exigirem que cada 15 dies, doncs, bueno, si ara no ens volen donar més horari i més apurament, el que no acceptarem és que ens tanquin, perquè no ha servit de res. Això no ha servit de res en el passat.
Temen, però, que pugui passar això, senyor Mas?
Jo no vull ni arribar a pensar-ho, sincerament. No vull ni arribar a pensar-ho. Però si això passa, bueno, ens hi posarem radicalment.
Ara parlàvem d'aquests testos d'antígens, que certament sí seria una bona opció a l'hora d'entrar als locals. La pregunta és, tests d'antígens costejats per qui? Per l'administració?
A veure, aquí es pot fer... Sempre hem parlat d'utilitzar l'imaginació. És a dir, si al final vostè pensi una cosa, si jo tinc que tancar juliol, agost i setembre, a mi l'administració m'ha de pagar 75 milions d'euros per tancar el sector. Si em tanquen un mes, són 25 milions. Vostè no creu que aquests diners serien millors invertits d'una altra manera? Perquè, a més, jo continuaria obrint i continuaria generant treball i pagant impostos? No creu que seria una manera més productiva per l'administració? Perquè jo tindria els treballadors no depenent de la Seguretat Social, sinó depenent de mi? No creu que també la gent es mereix ja treballar i no cobrar un sou d'ERTE? Jo penso que no hi ha color. És a dir, jo no vull que em paguin una subvenció. Jo vull que em deixin treballar. Em deixin treballar i jo ja pagaré amb els meus impostos. Però és que, a més, però necessito obrir i necessito treballar. És molt més barat fer-ho així que no tenir-nos que pagar. Perquè, a més, si ens tanquen, insisteixo, no solucionem res. És el que vull deixar molt clar. Continuaran els botellots, continuaran els contagis i nosaltres estarem tancats. Perquè això ja ho vam veure. És un déjà vu. Ja ho vam veure l'any passat.
Senyor Mas, no li vull preguntar si està enfadat, perquè jo crec que és prou evident, però deixi'm preguntar-li si creu que segueix criminalitzant el sector de l'oci nocturn.
Absolutament. Jo tinc que parlar, tinc que donar-li les gràcies a la senyora Cabezas, perquè va ser molt clara i molt... va ser molt clara, va dir el que va dir, va dir una cosa que és la veritat, però sí que em sembla molt fort que portem oberts 3 dies i certes informacions parlin de que nosaltres ja som els culpables dels rebrots. Sisplau, què passarà quan obri el futbol el mes d'agost? Recordo que la Lliga començarà a meitat d'agost, en teoria amb 50 o 70% d'aforament als estadis. Al camp del Barça són 70.000 persones. Saps què em va passar a mi aquest cap de setmana? Quan jo tenia la gent a la cua, la gent anava a la cua sense mascareta. Perquè a la cua poden anar sense mascareta, perquè al carrer ja es pot anar sense mascareta. I jo els hi feia posar la mascareta a la cua per mantenir la seguretat al màxim. Clar, i la gent deia, però si al carrer puc anar sense mascareta, per què em feu portar mascareta?
Sempre quan es mantingui, recordem-ho, això sí, el metre i mig de distància.
Sí, sí, sí. Però jo, evidentment, com és molt difícil de mantenir, els hi feien posar la mascareta, i ho entenien, i ho entenien. Al final, contestant una mica també al tema dels tests d'antígens, si aconseguim que les farmàcies es facin aquests testos amb un cost de 8 euros i pico, o el que sigui, aquesta persona pot sortir durant 72-48 hores a qualsevol lloc, sense tenir la por de que pot contagiar. Aleshores, hi ha solucions imaginatives per compensar també, per part dels locals, en aquesta gent que fa aquest esforç. Però, evidentment, penso que l'administració tindria que subvencionar.
Ramon Mas, secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Províncies, moltíssimes gràcies per atendre'ns un nou matí a Ràdio Estel. I de nou, com ja li vaig dir, ho seguirem tot plegat també des de Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els signes de l'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Beauty In and Out Elixir de Marnis. Beauty In and Out Elixir són vials per beure amb 5 grams de col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per a enfermedades cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida. És el residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora a dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
I ja arribarem pràcticament a les 9 del matí. Hora d'anar cap al quiosc, Mercè, i saber què hi diuen els diaris més llegits a Catalunya.
Doncs mira, com dèiem, un dels temes del dia, sens dubte, segons avança el diari El País, és el Tribunal de Comptes que reclama 1,9 milions a Oriol Junqueras, entre d'altres exalts càrrecs del govern de la Generalitat. De l'organisme exigeix en total 5,4 milions d'euros a 39 exalts càrrecs i també funcionaris. I és que avui han d'anar a Madrid, aquests 40, aproximadament 39 ex als càrrecs, doncs perquè se'ls informi, se'ls notifiqui d'aquestes fiances que, si no les avancen, doncs els hi embargaran els béns. En tot cas, el País ja informava i avançava d'aquestes quantitats. A La Vanguardia, llegim que Sánchez i Aragonès obren avui el diàleg. El president va a la Moncloa després d'una recepció institucional als líders indultats. Al periòdico llegim acord per la reforma de les pensions. La revisió de les pagues es farà en funció de l'evolució de l'IPC. El punt avui, les noves pensions. Govern espanyol, patronal i sindicats pacten aquesta reforma de les pensions i, com no, doncs es tornarà a usar l'IPC per mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes. I llegim avui al diari Ara aquest acord per frenar les jubilacions anticipades. El govern espanyol pacta amb sindicats i patronal la fi de la reforma de les pensions del Partit Popular.
Canviant de país, canviant de qüestió, anem cap al periòdic d'Andorra.
Llegim que l'atur contributiu no serà una exigència en l'acord d'associació amb la Unió Europea, així ho va assegurar ahir el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, que sense embuts va negar que aquesta sigui doncs una condició sine qua non per part d'Espanya per salvaguardar Andorra davant Brussel·les.
Anem cap a les portades dels diaris digitals locals i comarcals.
A Diari de Girona llegim que la nota mitjana dels estudiants que s'han examinat de les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, a la Universitat de Girona, ha estat del 6,915 i han aprovat el gairebé el 97% dels 3.108 presentats. A La Mañana llegim que una alumna d'Artesa de Segre, ja veurà, Joan, que hi ha aquesta...
És divertit, això, eh?
Avui als diaris digitals locals, doncs hi ha aquesta pugna, no?, per veure qui ha tret la nota més alta en quant a la selectivitat. Doncs bé, des de La Mañana, des de Lleida, ens informen que un alumne d'Artesa de Segre ha empatat amb altres 6 de Catalunya com a millor nota de la selectivitat d'enguany amb un 9,90. Teresa Velasco, millor nota de l'ESPAU a Lleida, diu que vol fer divulgació científica per la televisió i docència. A Diari Més llegim que els grups festius de Reus tornen al carrer com a protagonistes de la vigília. Aquest dimarts els reusencs podran tornar a gaudir de 3 exhibicions de seguici per acomiadar la Festa Major de Sant Pere d'aquest any. A Diari de Sabadell torna la pugna per aquestes notes de la selectivitat. Laura Solà, fins al juny alumna de l'Escola Mare de Déu de la Salut, és la nota de la selectivitat més alta de la ciutat i de Catalunya, empatada amb 6 estudiants més d'arreu del territori. En el cas de la Laura Solà, estudiarà Ciència i Enginyeria de Dades a la UPC, després d'haver tret un 9,9.
M'agrada això, la nota més alta de Catalunya...
Empatada.
Empatat amb 6 altres, eh? Està molt bé, està molt bé. Portades dels diaris digitals religiosos.
Doncs mira, catalunyacristiana.cat diu: vull agrair-te el cel pastoral i la capacitat de ser proper a les persones amb aquella proximitat que tenia Jesús i que reflecteix la proximitat de Déu. Amb aquestes paraules inicia el Papa Francesc la carta que li ha adreçat al jesuïta James Martin, editor general d'American Magazine, i que exerceix la seva tasca pastoral entre les persones LGTBI. A Flama.info, el Papa Francesc ha rebut aquest dilluns en audiència una representació del patriarcat econòmic de Constantinople, Emmanuel de Calcedònia, en la vigília de la solemnitat dels Sants Pere i Pau. A Religió Digital llegim que l'advocada, la víctima d'abusos sexuals presumptament per part d'un capellà de Talavera de la Reina, Toledo, Maria Victoria Vega, confia que per fi es faci justícia. El capellà està acusat d'un delicte continuat d'agressions sexuals al despatx parroquial durant diversos anys en què va ser director espiritual de la víctima i d'un altre contra la integritat moral. Això ens informa Religió Digital. I a Vida Nueva llegim Benet XVI, 70 anys de sacerdoci en 7 reflexions per la història. Es compleixen avui doncs aquests 70 anys de sacerdoci de Benet XVI, el papa emèrit. Vida Nueva repassa algunes de les intervencions més destacades del papa emèrit en el dia en què celebra el seu aniversari d'ordenació.
Benvido, benvido. Gràcies, Mercè. De seguida ens portes l'informatiu, perquè de seguida arribem a les 9 del matí.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.